Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, des de la Catedral de Terrassa, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa en què Salvador Cristau es convertirà en nou bisbe titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres una celebració de comunió i de proximitat al Bisbat de Terrassa. Aquest dissabte, a les 11 del matí, des de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Benvinguts al Tot anirà bé de Ràdio Estel en aquesta edició de divendres del nostre programa, on d'entrada hem de parlar de l'encert d'en Jordi Miralles a la seva previsió dels últims dies. Efectivament, és un fet la baixada de les temperatures. Anem a veure si s'allargarà o no durant el cap de setmana. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps presenta canvis de cara a les properes hores. Augmenten els núvols. Aquesta tarda cel ennuvolat arreu del país, però bàsicament núvols de tipus mig i alt que no han de donar precipitacions. En canvi, demà aquests núvols seran més gruixuts i no descartem que la costa central, la de Barcelona i també al sud de la costa de Girona, pugui arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers i també alguna nevada feble al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.000 metres aproximadament. Bufarà la tramuntana, com dèiem, a la costa brava i una mica de mestral al sud del país. Les temperatures baixen avui respecte a les d'ahir, baixen també de cara a dissabte i diumenge farà més fred al matí, però com que diumenge podrem veure el sol, les temperatures diurnes seran ja una mica més altes.
Molt bé, gràcies, Jordi. Aquest 4 d'octubre ens ve marcat per la polèmica que ha caracteritzat l'aprovació de la reforma laboral ahir al Congrés. I sembla que la cosa anirà per llarg, si tenim en compte que el Partit Popular vol portar el tema a la mesa del Congrés primer i a continuació al Tribunal Constitucional per tal d'intentar canviar el resultat de la votació. Saben perfectament a aquestes alçades que la reforma patirà endavant només per un vot i que, a més, aquest corresponia a un diputat del Partit Popular que es va equivocar. Però aquesta polèmica cal afegir també com dos diputats d'UPN, d'Unió del Poble Navarrès, que van trencar la disciplina de vot i van votar-hi en contra. El PSOE ha vist en aquest fet la mà dels populars, però en qualsevol cas no ha volgut amargar-se aquesta victòria i avui tots són alegries pel fet que la reforma finalment hagi vist la llum verda. I a tot això cal afegir que sobre el tauler del joc hi ha la intenció de reconstruir ponts amb aquells partits que fins ara eren considerats aliats del PSOE com Esquerra Republicana i el PNB. En parlarem dins la nostra tertúlia amb Marta Rosique, diputada dels Republicans a Madrid. Això serà en uns minuts, però malgrat aquesta sigui clarament la gran portada informativa del dia, no se'ns pot escapar que la que més ens ha agradat a tots plegats va en una altra direcció. A partir de dijous de la propera setmana deixarà de ser obligatòria la mascareta als exteriors. Abans, aquest dimarts, el Consell de Ministres aprovarà la mesura fent cas, doncs, a tots aquells experts que asseguraven que es tractava més d'una mesura estètica que no pas efectiva. Doctor Toni Soriano, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El doctor Soriano és membre de la Unitat de Malalties Infeccioses i Immunodeficiències Pediàtriques de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor Soriano, quina alegria, no? Tenir la mascareta, per fi?
Doncs sí, sí, sí. Ja tocava, jo crec que tocava una notícia bona en aquest sentit i penso que és encertada. Sí,
però si vostè se n'adona, ara portem tot un seguit de notícies bones, no? Perquè fa un parell de dies també l'Organització Mundial de la Salut deia que Europa d'alguna manera comença a mostrar senyals clars de control de la pandèmia. En fi, que sembla que estem començant a veure el llum, no?
Hem passat per una fase molt, molt complicada, com amb la variant Omicron. Ens hem infectat pràcticament un percentatge molt, molt elevat de la població i ara sembla que aquest descens o aquesta tendència a unes xifres més prèvies a la sisena onada, doncs, s'està aconseguint, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, què hem de fer? És a dir, des del seu punt de vista, hem de mantenir molt precaució. En quina situació ens trobem ara mateix, doctor Soriano?
No podem deixar de banda o oblidar que estem encara en plena pandèmia, que no hem assolit encara aquell grau d'endemicitat o de situació més o menys normal que tots desitgem. Per tant, les precaucions en quant i les prudències en quant a reunir-nos, sobretot en entorns tancats on hi hagi mala ventilació, on hi hagi dificultat per mantenir una certa distància, aquestes mesures s'han de seguir complint i, per tant, no podem baixar la guàrdia en aquest sentit.
Creu que han anat massa lluny a països com Dinamarca, per exemple, de treure fins i tot la mascareta ja als interiors?
Nosaltres probablement estem en una fase anterior a Dinamarca. Dinamarca ha assolit rècords d'incidència en les últimes setmanes i ha arribat un punt que tota la població pràcticament s'ha infectat en algun moment o altre i, per tant, no tenia cap sentit ja per ells mantenir aquestes mesures. Nosaltres encara penso que, sobretot de cara al respecte per la població més vulnerable i per evitar riscos innecessaris, seria prudent mantenir algunes mesures, sí, encara.
En qualsevol cas, dimecres vinent, estem a una setmana, reobre l'oci nocturn des d'un altre punt de vista, que és el de la salut mental, doctor. Una mica de normalitat també ens convé, no?
Totalment, totalment. Portem 2 anys de pandèmia, estem tots molt, molt cansades i penso que fer petits passos, encara que semblin pocs, cap a la normalitat, això ens ajuda a tots i ens ajuda a vislumbrar almenys un final més o menys proper, que encara no tenim, però que esperem tenir-ho els propers mesos.
Vostès, els metges, també deuen tenir moltes ganes d'aquest camí cap a la normalitat, que no significa cap a la tranquil·litat, sinó cap a la diversificació, segurament, també, no?
Totalment, totalment. Pense que, doncs, que hem tingut moments molt estressants a l'hospital els últims mesos, des de l'inici de la pandèmia, i ens hem infectat també. Molts companys, companyes s'han infectat per coronavirus i això ha generat també manca de personal per aquestes infeccions.
Clar.
I un estrès addicional en quant a càrrega de treball, sí.
Déu-n'hi-do. A veure si en lloc de parlar de que ha arribat el divendres de la setmana, arriba el divendres de la malaltia i agafem el cap de setmana.
Exacte.
Ja, que en tenim ganes, no? Doctor,
cap de setmana llarga.
No, oi, sí, oi, sí. O fins i tot vacances de Setmana Santa o d'estiu, que són encara més llargues. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, doctor.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu. Les 3 i 8 minuts. Doncs sí, estem a les portes del cap de setmana. Ja saben que a nosaltres el divendres és un dia que ens motiva. Jo crec que tothom, no? Ens motiva especialment perquè ja el tenim a tocar. Doncs això, simplement, com ens deia abans el Joan, el que saludarem d'aquí un moment, el Joan Trias, o el saludem ara. Hola, Joan, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Simplement dedicar-se el dissabte al xandall i
veure
una pel·li i ja està bé, no?
Sisplau.
Se'n diu fer-se gran, també.
Sí?
Sí. Vaja. És quan ja obre el turisme nocturn, l'oci nocturn, però un li és igual.
Tot sigui això, perquè fer-se gran és còmode.
És còmode?
Sí, home, tant. Si és el sofà en pel·lícula...
Diguem que és un dels matisos, n'hi ha més, eh? Ho parlarem en un altre moment, perquè ara el que cal fer és saludar la Núria Ros. A la Núria, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
I fer un cop d'ull a uns continguts molt interessants, eh? Des d'ara fins a les 6 de la tarda, què passa avui al Tot anirà bé?
Doncs avui, 4 de febrer, és el Dia Mundial del Càncer. És per això que una de les primeres passes d'aquesta edició ens portaran a parlar amb l'Helena Huelva. Ella és una jove de 19 anys que quan només en tenia 16 li van diagnosticar sarcoma d'Ewing, un tipus de càncer ossi que ha marcat clarament un abans i un després a la seva vida. Ara, 3 anys després, segueix lluitant cada minut per combatre la malaltia amb el seu gran lema "Mis ganes ganen sempre per davant". Per això, en un dia com el d'avui, obrirem els micròfons del programa per escoltar la seva història i també tindrem temps d'analitzar com n'és de difícil comunicar notícies com aquestes de la mà de la psicòloga i experta en atenció a les víctimes, Alicia Michola. A partir de les 4, avui més que mai, pensem en totes aquelles persones que estan lluitant per superar un càncer aquí, el Tot anirà bé. Tot això en un dia on el professor d'Economia Gonzalo Bernardos ens convida a preguntar-nos: és un problema ser autònom? Doncs a partir de 4:45 en parlarem i analitzarem la situació econòmica d'aquests treballadors, dels que es consideren com els grans oblidats de l'economia. Més coses. A partir de les 5 obrim la nostra tertúlia de cap de setmana. S'encarregarà d'encetar-la la periodista de televisió Mariola Cubells, que avui arriba disposada a dir la seva sobre tota la polèmica que està generant l'elecció de Chanel com a candidata per a representar a Espanya al Festival d'Eurovisió. Però això no és tot, perquè seguirem parlant d'Eurovisió i ho farem amb el cantant Mario Jefferson per la seva versió a 11 veus diferents de la cançó Ai Mamà, de Rigoberta Bandini. I ja per posar el punt final en aquesta edició del divendres del Tot anirà bé, tornarem a rebre els nostres col·laboradors Sergi León i Jordi Díaz avui amb una nova incorporació, el rumbero Mocho Raile, que ens farà acabar el programa al ritme de la seva guitarra.
Mocho Fraile.
Fraile, ara ho he vist, Fraile.
T'has menjat una F. Sí. El Mocho estarà amb nosaltres a la recta final d'aquest programa. Encara ens queden 3 hores per arribar allà. I el primer que hem de fer, ara sí, és saludar oficialment en Joan Trias. Hola, Joan, bona tarda.
Bona tarda de nou.
Amb què obres avui?
Mira, Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer, doncs tenim dades. Un de cada 5 pacients de càncer no hauria rebut a temps el tractament que necessitava a causa de la pandèmia de la Covid. Això és el que apunta un informe de l'Eurocambra que subratlla que durant el primer mig any de l'inici de la Covid es van deixar de fer 100 milions de proves de detecció de càncer a Europa, un fet que s'ha traduït en 1 milió de casos sense diagnosticar. I l'Associació contra el Càncer, de fet, alerta que els pacients i els seus familiars s'enfronten a desigualtats relacionades amb l'accés a entorns saludables, el diagnòstic precoç i les cures pal·liatives. També, atenció, hi ha desigualtats econòmiques. Entre despeses directes i indirectes, el càncer provoca un cost superior a 10.000 euros en el 41% de les famílies. Encara que tot això són males dades i, per tant, males notícies, bona notícia també, però pel que fa a aquest món, perquè el Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital del Mar de Barcelona ha començat a oferir l'ús d'uns gorros hipotèrmics per evitar la caiguda del cabell permanent en pacients oncològics que reben tractament de quimioteràpia. Toni, són uns gorros de silicona que es mantenen a temperatura molt baixa amb l'objectiu d'evitar que el medicament quimioteràpic arribi a l'arrel del cabell i l'afecti de forma permanent. Pel que fa a les dades epidemiològiques, els indicadors sostenen que la pandèmia continua a la baixa. Salut ha notificat una mica més de 18.000 nous positius a les darreres hores i 58 defuncions més. De fet, baixen tots els indicadors. També bona notícia pel que fa a tot plegat. I per bona notícia, la mascareta a l'exterior deixarà de ser obligatòria a partir de dijous, ho ha anunciat així la ministra de Sanitat, Carolina Darias. I la votació d'ahir sobre la reforma laboral encara cueja. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assenyalat que no hi ha precedents que justifiquin la petició del Partit Popular de repetir la votació per error d'un diputat. Ho ha dit en declaracions a Onda Cero. I atenció, perquè tant Vox ahir com el Partit Popular avui han anunciat un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional. I el que també cueja encara és el cas Juvillà al Parlament de Catalunya, i és que les darreres hores hem conegut que Pau Juvillà ja hauria perdut l'escó el passat 28 de gener, i no ahir. A tot plegat, Laura Borràs semblava que havia de comparèixer avui davant la premsa per donar explicacions, així ens ho explicava la nostra companya al Parlament de Catalunya, Judit Caselles, però tal com ha arribat al Parlament, ha marxat. Més notícies i més bona notícia, perquè segons les dades publicades per IDESCAT, el 2021 ha estat l'any de recuperació econòmica a Catalunya. En concret, ha crescut un 5,9%, es tradueix en que s'ha recuperat la meitat de l'activitat econòmica perduda l'any 2020 per culpa de la pandèmia.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Joan, i bon cap de setmana. És 3:15, moment de fer un cop d'ull als diaris digitals. Què destaques avui, Núria?
Doncs avui et començo parlant de Facebook, i és que la multinacional de Mark Zuckerberg està patint constants pèrdues d'usuaris fins a arribar al punt de desplomar-se a la borsa per primera vegada en la seva història. Segons les dades publicades per l'empresa matriu Meta, que anteriorment, recordem, s'anomenava el servei Facebook, asseguren que per primer cop la xarxa social ha perdut usuaris actius al dia. Atenció, perquè ha passat de 1.930 milions a 1.929. Tal com destaquen avui la majoria de digitals, aquest és un fet històric, perquè en els 18 anys d'història de de la companyia mai abans havia passat. El Washington Post ha tingut accés a les dades de Meta i ha certificat que la caiguda més pronunciada d'usuaris es produeix a l'Àfrica i a l'Amèrica Llatina. Tot i això, des del mitjà nord-americà consideren que no hi ha cap motiu de celebració pels usuaris d'Europa i dels Estats Units. Així doncs, com dèiem, aquesta pèrdua d'usuaris ha suposat una forta caiguda a la borsa per part de Meta, que segueix sense aixecar el prestigi que havia recollit anteriorment en Facebook durant la dècada passada. Tot això en un dia on també t'explico que els equips de protecció civil del Marroc porten 3 dies treballant en el rescat del Ryan, que és un nen de 5 anys que va caure un pou de 32 metres de profunditat. Aquest es tracta d'un cas que recorda el d'en Julen, que va ser rescatat sense vida després de 13 dies atrapat en un pou de Màlaga l'any 2019. Segons destaca avui el Nació Digital, les autoritats del Marroc han mobilitzat 5 excavadores i desenes d'agents de protecció civil, així com també funcionaris locals que s'afanyen, doncs, per treure el nen com més aviat millor, després de que ja s'hagi confirmat que continua en vida. Els treballs s'han intensificat les darreres hores i s'han obert excavacions paral·leles al pou. Mentrestant, doncs, les autoritats han aconseguit enviar a l'infant ampolles d'aigua i també bombones d'oxigen. El portaveu del govern ha explicat que el gran nombre de persones desplegat i les males condicions del terreny ha dificultat una mica les tasques de rescat, però confia en un final feliç i esperem que així sigui. I avui, per acabat, vull parlar de Miki Núñez, perquè ara sí, ja és oficial. Ha tret el seu nou single, que es diu 10 minutos. Quiero darte más de dos besos. I és una cançó que s'ha convertit en el primer senzill després del seu últim àlbum, Iceberg. El cantant de Terrassa, que recordem va participar a Operación Triunfo i a Eurovisió, segueix triomfant després de celebrar grans èxits en cançons com Escriurem, Me Vale, o també amb la de la seva parella, Sara Roy, que es diu Tot és més fàcil. Durant els últims dies, l'artista ha fet bullir les xarxes socials amb petits avançaments del tema i ara ja és oficial i aquest nou tema rep el nom de 10 minutos.
Doncs l'escoltarem. Amb atenció, Núria, gràcies.
Gràcies a tu.
Fins després, bona tarda i 3 i 16 minuts. Ens aturem un moment. A la tornada ens acompanyaran l'Ivan Marsal, l'Albert Cerrillo i el Rodrigo Martínez, els integrants avui de la tertúlia del Tot anirà bé. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Comprant a Renfe amb antelació t'estalvies pasta, molta pasta. El que no t'estalvies és carregar amb les maletes de la teva germana o que la teva mare t'acompanyi, tant sí com no, fins a l'andana. O que t'agafi una soneta ben bona quan tu el que volies fer era llegir. Però bé, t'estalvies pasta. I això està molt i molt bé. Perquè ara, a Renfe, si compres els teus bitllets amb antelació, aconsegueixes un preu millor. I assegura canvis i anul·lacions per una mica més. Només per a trens AVE, Alvia, Euromed i Intercity. Entra a renfe.com i descobreix-ho.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 3 minuts d'un quart de 4, ja ens acompanyen Ivan Marsà. Com estàs, Ivan? Bona tarda.
Bona tarda,
Rodrigo Martínez, hola, Rodrigo, bona tarda.
Bona tarda.
I avui s'incorpora a les nostres tertúlies. De fet, li hem de donar les gràcies a l'Albert Cerrillo. Bona tarda, Albert.
Molt bona tarda i gràcies per convidar-me.
No, al contrari, t'ha tocat córrer una mica, sí. Perquè crec que l'Ivan Marsà, que havia... L'Ivan, el tenim aquí, l'altre Ivan, no? Que efectivament havia d'estar avui present amb nosaltres, a última hora donar positiu, no? Mm-hmm. Sabem que està bé, no?, de tota manera.
Sí, sí, sí.
Molt bé. No hi... Segur que no hi ha hagut error aquí, no?, en la votació.
No, no.
Per saber si sí o si no, no?
Ara en parlarem.
No, és que parlem un moment, no? Quin horror, pobret, aquest senyor, que fer-se famós per al senyor de l'error... Jo porto tot el dia, Ivan, de veritat que em sap greu, no, pobre?
Sí, sap greu, perquè al final és l'anècdota que podria, que passa a tots els plenaris, eh? Sempre ha passat d'algú que s'ha equivocat. Recordem que Mariano Rajoy va votar en contra dels seus propis pressupostos, també, o sigui, que sempre ha passat. Però, clar, mai havia sigut tan decisiu com ahir.
Clar.
Mai havia sigut tan decisiu com ahir. Però això d'aquí que es fa, que surt de seguida qui és, un senyor de Càceres, que havia volat de Càceres a Madrid per presentar-se a l'hemicicle per poder votar, quan sap que no es pot, que no es pot fer, sí, va ser tot una mica... També el resultat, quan donen el resultat al secretari de del Congrés i s'equivoca al sumar, s'equivoca al sumatori, diu no sé com valida, llavors tothom es queda amb una mica parat, o sigui que va ser tot una acumulació de...
Ja,
una esperpèntica.
Sí, l'Albert volia dir alguna cosa i sí. Si no ho sap greu, després anem al telèfon, Rodrigo, i després sí. Tenim tota l'estona per parlar, digues, Albert.
No, que jo dic, crec que és una mica simptomàtic de com està la política estatal, també parlem de política catalana, de que un diputat que s'ha equivocat doncs tiri endavant la reforma o la llei possiblement la més important després dels pressupostos generals de l'Estat.
Bé, i hem d'afegir altres coses, no?, perquè també tenim el tema d'Upeyen. És a dir, el que jo m'estic imaginant és que l'ambient que tenim avui al Congrés... Marta Rosique, què tal? Bona tarda, senyora Rosique.
Hola, bona tarda.
Dic que l'ambient que tenim avui al Congrés deu ser un ambient allò tens, no?, entre unes coses i unes altres...
Força. I bastant estrany, també.
Ja m'imagino. Marta Rosique, com saben, és diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, a Madrid. Com porta aquesta ressaca de la votació, senyora Rosique?
Ha sigut, diria, uns mesos bastant complicats. I, per tant, segurament es necessita també mirar-ho amb una mica més de distància, tot plegat, no?, perquè diria que ha sigut de les negociacions amb més tensió, segur, que s'han viscut durant aquesta legislatura.
Ah, i efectivament aquesta tensió s'ha traslladat també a l'endemà, no?, perquè estem veient tant Vox com el Partit Popular que volen portar l'assumpte a la mesa del Congrés, posteriorment al Tribunal Constitucional, tenim el PSOE parlant de què ha passat amb aquests dos diputats d'UPN que han trencat la disciplina de grup, tot plegat sembla una història d'intrigues, no?, realment.
Sí, realment sembla que estiguéssim ahir a dintre d'una sèrie de política, bàsicament. Semblava increïble tot el que estava passant. Això de que UPN voti diferent quan després no acaba de servir, aquest vot del Partit Popular, que tampoc sabem gaire com interpretar. Bé, en tot cas, el que està clar és que si es volia aconseguir que s'aprovés, s'havia de buscar una majoria més ampla.
Ah, en qualsevol cas, aquesta majoria més ampla no ha estat, entre altres coses, per als arguments que a dia d'avui ja coneixem tots, no? És a dir, la negativa tant del PNB com d'Esquerra Republicana de Catalunya de continuar recolzant el govern central. En qualsevol cas, senyora Rosique, la sensació que tenim avui és que, i hem llegit algun article al respecte, no?, que sembla com si tothom volgués refer el més aviat possible aquests ponts que podríem haver entès que s'havien trencat per la votació de la reforma laboral, no?
Bé, jo crec que aquí estem parlant d'una votació, de moltes que vindran, i per tant cada cosa s'ha d'analitzar a part, i per tant tampoc es pot sentenciar tota una legislatura amb aquesta reforma. D'entrada, per exemple, una de les coses que a nosaltres ens preocupava, no?, i que de fet vam plantejar en el Ministeri respecte a la reforma, nosaltres hi preguntàvem que hi ha possibilitats de tornar a tocar l'estatut dels treballadors en aquesta legislatura. La seva resposta era negativa.
Yeah.
Clar, si hi hagués una voluntat de tornar a tocar l'estatut dels treballadors, aleshores s'entendria que ara no haguessin anat més enllà, no? I, per tant, d'alguna manera, hi hauria certs ponts que serien lògics a mantenir, no? Perquè hi hauria, diguem-ne, una possibilitat de derogar les reformes laborals com s'havien compromès. El que passa és que ells mateixos ja ens han deixat clar que nosaltres no podem tocar ni una coma d'allò que es faci a nivell laboral.
Yeah. En qualsevol cas, insisteixo, això no ha dinamitat les relacions entre els diferents grups que de per si van recolzar, en aquest cas, la moció, no?, l'arribada de Pedro Sánchez al poder, no?
Jo crec que el govern espanyol és una reflexió sobre com tracta els grups de l'oposició, perquè no només ha sigut el PNB i Esquerra, també ha sigut Bildu, ha sigut Venegas. Crec que ha d'entendre que, primer de tot, no pot aprovar una cosa en base al xantatge, com porta fent des de fa un temps, i després també que ara mateix en aquesta legislatura, si volen aprovar alguna cosa que permeti avançar en drets socials, necessiten a les nacions sense estat, i per tant han de tenir en compte els partits que són sobiranistes i independentistes, no en tenen altre.
Molt bé. Marta Rosique, a veure si un dia quan estigui a Barcelona ens ve a fer una visita i parlem amb calma de tot plegat. Li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. Passeu bé, bona tarda. Rodrigo, que havia quedat pendent el torn de paraula del Rodrigo.
Bueno, primer analitzaré una mica les paraules de la Marta Rosique, perquè em sorprèn que hi hagi partits que encara tinguin confiança en el president del govern, no? Quan va ser un president del govern que va dir que no pactaria amb qui pactaria, que va dir que no donaria indults als polítics que estaven presos. Bueno, és normal, no et pots fiar d'una persona així. El Partit Socialista està fent el que suposo que ha de fer, que és negociar per treure endavant les polítiques i les lleis, però bueno, el que està clar és evident que no et pots fiar d'aquest govern. El resultat de la votació va ser tot un despropòsit, era una de les reformes o les votacions més importants d'aquesta legislatura i per no canviar gairebé res. Però, bueno, a nivell de màrqueting era important tenir aquest èxit que s'havia de tirar endavant sí o sí, no? Que al final, doncs, bueno, s'ha tirat endavant amb el vot de
Però ho defineixes com a nivell de màrqueting? Ho dic perquè aleshores què té a veure en aquesta campanya els sindicats i la patronal?
Bueno, s'han posat d'acord. No sabem tampoc ben bé a quin preu, però bueno, canviar aquesta llei canvia molt, molt poques coses, no? I és una... Aquesta llei que va fer el Partit Popular va funcionar. Veurem quins resultats té aquesta nova.
M'imagino que li van deu tenir ganes, no?, de dir la seva ara.
Bueno, ja més en general de tot el que va passar ahir. Primer, que... El qui té avui el protagonisme a sobre és un senyor de Càceres que es va equivocar, com ja he dit abans, com s'han equivocat molts. Quan es va votar els pressupostos fa uns anys es va equivocar el Rajoy, Ábalos es va equivocar quan es va votar també els magistrats del Tribunal Constitucional. O sigui, han sigut molts els que s'han equivocat. Però ningú parla de a quin preu dos diputats de que el seu partit havia arribat a un acord amb el govern d'Espanya, es callen, enganyen a tothom a la tribuna i a l'hora de votar voten el contrari. O sigui, això no parla ningú. Quan és un cas que ens recorda a tots i a totes, a Madrid, amb el cas de Tamayo y Sáez, el famoso Tamayazo. O sigui, això és greu no. Jo crec que és el més greu que va passar ahir al Congrés dels Diputats. Més enllà de que algú es pugui equivocar a casa o no quan voti. Això és la cosa més greu que crec que va passar ahir, perquè per no fiar-se crec que no ens hem de fiar de gent que el que fa és buscar això per darrere, intentar canviar vots sense saber amb què, bueno, sí que ho sabem, a les seues llistes segurament aniran a les llistes del PP, aquests dos, per Navarra, perquè un, el Sayas, ja va perdre les primàries d'UPN, també s'ha de recordar, i deixar el seu partit venut, ¿vale? Deixar el seu partit venut quan és el soci preferent del PP a Navarra. Sí, la punyalada a UPN és total per part del PP, com ja ha fet també a Múrcia durant aquesta legislatura i a molts llocs més. Crec que això és el més greu que va passar ahir, més enllà d'aquest vot, i després la reacció, doncs, evidentment, la reacció que van tenir és que és boníssim, perquè quan s'anuncia que no es convalida el Reial Decret Llei, de seguida la bancada de la dreta tota s'aixeca qual hooligan a ovacionar els dos diputats d'UPN. O sigui, ells sabien el que anava a passar allà. Ningú més ho sabia, però el PP ho sabia, i Vox també. O sigui, això és molt greu, el que està passant.
Albert, que ha demanat la paraula, Albert.
Sí, que a part de l'anècdota aquesta d'aquest diputat, entrant en el tema de la reforma laboral, que han pactat PSOE i Podemos, no deroga la reforma laboral del 2012 del PP, s'introdueixen alguns canvis. Dir que en aquesta taula de negociació, que li diuen el diàleg social, estava representada la patronal espanyola amb la COE i els sindicats espanyols. És una reforma pensada, en aquest cas, per grans empreses, no per pimes. S'han exclòs les pimes que representen el 99,8% del teixit productiu de Catalunya, gairebé el 70% de l'ocupació i el 63% del PIB. I es manté la prevalença dels convenis estatals per sobre dels autonòmics. Per tant, i una altra reflexió de fons, al Parlament de Catalunya, les forces polítiques que donarien suport en aquesta reforma laboral no arribarien al 30%. Crec que és una reflexió important, que ara mateix s'aprova una reforma laboral en el qual el Parlament de Catalunya gairebé això, ni un terç dels diputats ja estarien a favor.
Voleu dir alguna cosa, Rodrigo?
Bueno, no, pel tema dels dos diputats d'UPN, bueno, crec que van passar moltes més coses al Parlament, no? És a dir, dos diputats que canvien el seu vot, que jo entenc que es deuen al seu electorat més que al seu partit, i així crec que hauria de ser amb tots els diputats del Parlament. Després hi ha un senyor que s'equivoca amb el seu vot, hi ha un senyor que intenta rectificar el seu vot, hi ha una mesa del Parlament que no fa la comprovació del vot... Bueno, hi ha moltes coses, i jo no, la veritat, no puc jutjar què és el que va fallar de veritat. Ara, bueno, es farà una denúncia, s'investigarà què és el que ha passat, i ho veurem, però vull dir, no ens podem quedar amb una cosa perquè allò que va passar ahir al Congrés va ser tot un espectacle, no?
No, jo sí que vull dir, el que és greu és intentar enganyar. L'article del reglament del Congrés dels Diputats es va modificar fa 2 anys per acord de mesa del Congrés. I tothom ho sap. I ahir va sortir que tothom ho sabia. I, ja no es, i aquesta telefonada no és preceptiva. De fet, no es fa. De fet, quan es feia, era per dir-li sí, ens ha arribat el teu vot i ens ha arribat aquest vot. Punto. No es pot rectificar. Mai s'ha pogut rectificar. Mai. Mai. Si tu votes, si tu demanes el vot...
Entenc que si hi ha un error informàtic, potser sí.
On està l'error informàtic?
Perdona, jo estic... És a dir...
Després també, sindicats espanyols. Escolta, el 78% de la representativitat sindical aquí a Catalunya és de Comissions Obreres i UGT.
Com
llavors són espanyols?
Com
són sindicats espanyols?
Com
són sindicats catalans?
Per Catalunya,
i el Parlament de Catalunya de moment està tancat.
No, 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 si parleu alhora no s'entén. Un segon, sisplau.
El Parlament de Catalunya de moment està tancat, no sabem què faria.
Tancat no està. No, però amb això ja... Home, ja diu bastant que ni Junts per Catalunya, ni Esquerra Republicana, ni la CUP, ja no diguem els partits de la dreta, jo penso que és una... Bueno, jo crec que no hi ha un consens suficient, almenys a Catalunya, evidentment s'ha aprovat i tirarà endavant. I com a reflexió, pensis el que pensis de la reforma laboral, em sembla evident que aprovar una llei gràcies a un error humà, perquè segons diu ha estat un error humà, jo crec que perversiona una mica la funció principal de qualsevol càmera legislativa, que és representar els votants, no? No sé si... No,
sí, sembla més un partit de futbol que pots guanyar amb un gol en pròpia que no fer política i fer lleis que bueno, que és que és el que regeix les nostres vides, és molt més important que guanyar un partit.
Sembla que faltaria el VAR aquí, no?
Sí, sí. Completament d'acord.
Quan fas lleis s'han de votar i quan s'ha de votar, evidentment s'ha de pactar. Si tu tens una cosa pactada, tu asseguren allò del pacte sunt ser banda i després per darrere algú et fa una altra cosa i et diu i no ho diguis, però o sigui cas que se n'adonin, home, sí, pues, sí. Si la feina estava feta.
Parlem d'altres feines. Va, agafem el pont aeri. Ens venim a Barcelona. Anem al Parlament de Catalunya. La presidenta, Laura Borràs, finalment ha acatat la notificació de la Junta Electoral Central i Pau Juvillà ja ha deixat de ser diputat. En fi, el titular està ben clar, no? Després de totes les setmanes que portem de gesticulació, d'efectivament això que deia ara fa un moment l'Ivan Marsà, no?, d'insinuar que en un moment donat podria ser interessant aturar l'activitat del Parlament de Catalunya. Aquí anem sentit de tots els colors sobre aquesta qüestió. En fi, a dia d'avui el resultat final és, alguns diuen, exactament el mateix que va fer el senyor Roger Torrent en el seu moment. Ho dic perquè va ser molt criticat per la presidenta del Parlament en aquell moment, Laura Borràs. No? Qui vol començar?
Ja que és la presidenta de Junts.
No, bueno, jo crec que la presidenta del Parlament el que va dir és que estava disposada a dur a terme el compromís final, però que el seu sacrifici seria estèril si només responia a una posició individual. I, per exemple, el president de la Generalitat doncs, també en aquest tema ha al·ludit donar una mica la resposta a la desobediència institucional, que de fet és del que estem parlant, i també ha mantingut una posició de passivitat davant del cas de Juvillà. Bàsicament, el que podem dir és que el Parlament, evidentment, no té sobirania en aquests moments, com s'està demostrant, no?
Está clarísimo. Yo entiendo que prefería ir a la cárcel acompañada que no sola, ¿no? Es un poco lo que viene a decir. Es ser que no es que al final va a acatar la decisión, es que ho va a fer des d'un principi, ¿no? És a dir, això és el pitjor de tot. És continuem amb aquesta política de gestos irresponsable que no és capaç d'entendre en quina institució està i per què serveix aquesta institució, que és per donar serveis al ciutadà, per aprovar lleis. No estan fent res, és a dir, tenim a Catalunya una paralització institucional des de fa 10 anys, gairebé. És a dir, hi ha gent que continua votant els partits independentistes, no? Jo crec que hem d'obrir una mica ja els ulls tots i veure què és el que realment s'està fent, que és res.
Digues.
Sí, bé, el representant...
Ara vingui, ho dic perquè hi havia una al·lusió tan directa, Ivan,
sí,
que...
Sí, evidentment, tens
tota l'estona que vulguis contestar. Digues.
El representant de Valens, que és el partit successori del partit de Manuel Valls, comentava d'això d'anar a la presó, que no volia anar a la presó.
Vols dir el Rodrigo?
Sí, perdona.
digues.
No, recordar que s'ha retirat l'escó a un diputat per penjar un llaç groc en una finestra d'un despatx d'un grup municipal a l'Ajuntament de Lleida. Ho dic perquè estem en aquesta situació, estem en aquest punt, que estem debatent tot això. Vull dir, la situació, evidentment, és...
Ivan,
no,
sí.
Sobre això jo vam estar debatent també aquí, de que sembla allò de que el Parlament de Catalunya mai estigui sotmès a la llei, i sí que ho està, no sé, com qualsevol altre Parlament. Evidentment, quan s'arriba a una resolució, doncs s'ha d'acatar. El que no pot ser és aquesta utilització de la institució, de que no, nosaltres paralitzarem l'activitat, no podem tancar, perquè si tanquem ens cau una bona bronca, llavors paralitzem l'activitat, com no ens presentem? No ens presentem als llocs on hem d'anar, o sigui, és que això, igual a una empresa privada els diria no tornis, però no ens presentem al lloc on hem d'anar, que és a les comissions, totes les comissions que s'han paralitzat durant aquesta setmana, amb aprovacions de lleis que no s'han pogut tirar endavant, per una cosa que resulta que ja havia acatat. Una cosa que ja estava acatada. O sigui, una cosa que ningú entén. Ningú, absolutament ningú entén. I és el mateix que ara se li està dient des d'Esquerra a la presidenta del Parlament, de que és el mateix que se li deia
la legislatura passada,
que ella mateixa li demanava també al president Torrent. O sigui, és l'utilització de les institucions. Abans deien, no, és que, clar, s'han d'aprovar lleis perquè si no estem en un partit de futbol, i aquí davant de què estem? D'un vodevil. Perquè ja fa temps que el portem, aquest vodevil en acció. Sí, no, molt bé.
Bueno, no, jo faré una aclaració. El delicte de Pau Julià no va ser penjar uns llaços, és a dir, va ser no despenjar-los. Aquest va ser el problema, i no respectar la neutralitat de les institucions, que són de tots, i desobeir una decisió judicial. Aquest és el problema. Llavors, tu quan tens polítics, que ja tenim uns quants a Catalunya, que desobeeixen les decisions judicials perquè diuen que aquesta justícia no és vàlida, perquè ho diuen així de clar, el que està fent és no respectar la separació de poders i no entendre que hi ha un poder legislatiu, hi ha un poder executiu i un poder judicial. Ara mateix tenim uns poders executius i legislatius que pràcticament són el mateix, però tenim una separació entre un poder judicial i un govern. I el poder judicial, precisament, està per defensar els ciutadans de governs que puguin ser dèspotes. Que uns polítics no respectin decisions judicials és un problema molt greu, molt greu. I no ens ho podem prendre a broma.
A veure, sí.
No, bàsicament, que aquesta polèmica del que ha vingut, en aquest cas de la CUP, es forçava la situació, es creia amb l'única finalitat, doncs, això de provocar una inhabilitació, en aquest cas de la presidenta del Parlament, aquesta és la situació que tenim, no?
En qualsevol cas, és veritat que hi ha molta cosa que no s'acaba d'entendre, no? Perquè efectivament avui hem sabut aquesta cosa que, en principi, ja des del dia 28 seria dut a terme aquesta inhabilitació, no? De tal, que ha estat una cosa que ens ha agafat a tots per sorpresa avui, que ha provocat que Esquerra Republicana de Catalunya s'hagi mostrat una mica enfadada en aquest cas, demanant aclariments a la presidenta Borràs, no? No sé com heu sentit aquesta història.
És el que diem, era el mateix que la legislatura passada li deien al president Torrent, perquè acatava amb els escons que havia tret, sobretot el del president Torra, que perquè acatava, doncs això és el mateix. Crec que algú, quan es veu la seva pròpia integritat, figura, vamos, no integritat personal, sinó el seu propi escó i la seva possibilitat d'investigació a sobre, de dir no, a mi, Virgencita, mi vida, que me quedo com estoy, jo, que em diuen que ho he de fer des d'aquest dia, doncs ho faig. I per l'altra banda, ja sortirà quan vulgui. Jo ho faig, ho passo als serveis jurídics, que ells ho tramitin i ja sortirà. De moment em dona temps d'una setmana per intentar fer veure de que estic a favor de que continuï amb l'escó quan jo ja l'hi he tret. Quan jo ja l'hi he tret.
Encara però a mi el que em sorprèn d'això, sincerament, ho dic, és que això se sabria. Vull dir, no? O sigui, són aquelles coses que, de veritat, des de fora costen d'entendre una mica, i de veritat que no escombro en cap direcció, diria exactament el mateix, ho fes qui ho fes, però hi ha coses que se saben segur, amb la qual cosa no he acabat d'entendre molt bé tot això, no sé, Rodrigo, què dius tu?
No, però és que són uns mentirosos tots, és a dir, o sigui, viuen d'això, viuen d'aquesta manipulació, viuen de mantenir-nos amb, bueno, aquesta il·lusió, d'aquesta independència, d'aquest estat opressor, d'aquesta justícia franquista, és a dir, contínuament, i ho han d'alimentar. I si hi ha un moment que deixen d'alimentar el monstre, bueno, el monstre mor. Llavors, és importantíssim continuar amb aquest argumentari.
Ja t'he dit avui, Albert, quan has arribat, que avui no era el dia més fàcil per començar la tertúlia, eh?
Jo penso que el problema de base és que les diferents forces independentistes que hi ha al Parlament no tenen una estratègia consensuada del que s'ha de fer, de com tirar endavant en els moments actuals que vivim. I aquest, d'aquí neix segurament el problema, no? Que Junts té una estratègia, Esquerra Republicana té una altra amb l'estat espanyol, i suposo que aquí és on comença
la desunió entre les forces independentistes. Veurem què és el que diuen les forces independentistes, com comenta l'Albert Cerrillo, sobre aquest altre titular que hem conegut avui, 30 famílies de P5 de l'escola Turó del Drac de Canet, al Maresme, han decidit presentar un recurs contenciós administratiu per revertir la situació actual, és a dir, les mesures cautelars que obliguen a fer el 25% de les classes en castellà, perquè ho va demanar una família. Vaja, és contestar, d'alguna manera, amb el mateix llenguatge que s'han expressat fins ara, l'altra part, no?, que són les que van portar als tribunals aquesta qüestió. Com ho heu vist, això?
Home, jo com a pare, o sigui, com a persona, em sembla totalment racional que hi hagi una família que una decisió judicial no li agradi i presenta un recurs. Bé, això fins aquí bé. Ara, jo com a pare, si a mi, si al col·legi dels meus fills posen un 25% en castellà, compte un 25%, em semblaria bé. O sigui, quin perill hi ha aquí. Són tot avantatges, crec jo, no? És a dir, que es puguin parlar dues llengües de manera natural als col·legis, doncs em sembla perfecte. Llavors, bueno, veurem què passa. Ara, jo el que vull és una Catalunya on els col·legis es pugui naturalitzar el bilingüisme. Si pot ser el trilingüisme, fantàstic, no? Però que no hi hagi aquesta, que no tinguem aquesta baralla contínua amb dues llengües, no? Que no fem dues classes, dos tipus de famílies, dos tipus de pobles. És a dir, això és el que hem d'aturar, no? I hem d'aturar el fer la politització de la llengua. És a dir, és importantíssim, això.
Segueix estudiant?
Sí, jo mateix. És un debat que portem de lluny. Precisament la immersió, el que intentava evitar és aquesta creació de les dobles línies, de gent que no dominava el català amb gent que era d'aquí.
No ha sigut així.
Sí que ha sigut així. De fet, ha sigut així amb molts bons resultats. No es pot dir avui en dia que algú no parla el castellà quan surt de l'educació a Catalunya, i si no, menteix. Sí, és així de fàcil. A partir d'aquí, una resolució judicial, i és el que vam dir, s'ha de complir, sí o sí. Llavors, no hi ha altra que posar aquest 25%. Al final, jo hem dit moltes vegades, és una classe que cada centre també pot dir com ho aplica, en quina classe, etc. Que hi ha famílies ara que responen amb el mateix i també van a presentar un contenciós administratiu. La justícia està oberta per tothom, tothom és lliure d'anar i fer el que vulgui. Veurem què dirà també el jutjat. Ara sí que hauríem d'anar acabant amb aquesta utilització de la llengua, perquè si només la fem servir, qualsevol de les dues, per llançar-les al cap uns als altres, al final ningú es sentirà seva cap de les dues. Tothom es sentirà, o una banda o l'altra, que és que m'han imposat aquesta o m'han imposat l'altra. I això acabarà matant la llengua, qualsevol de les dues.
Què dius, Albert?
Home, jo crec que una altra vegada, també és un cas com el de cas Juvillà, que el poder judicial entra un altre cop al poder legislatiu. Tot comença perquè una família d'un alumne demana això i ho porta en un jutjat, i per tant, evidentment, doncs, el model educatiu consensuat amb tothom, amb mestres, amb el sector educatiu, pactat amb el Parlament de Catalunya, etcètera, etcètera, un model que és la immersió, que funciona, evidentment, sempre es pot millorar aquest model que funciona, doncs estan passant aquestes... Això, no? Jo penso que el model de la immersió funciona, tothom parla bé el català i tothom parla bé el castellà al finalitzar l'escolarització. Per tant, una decisió molt, molt lamentable que esperem que la Conselleria d'Educació doncs pugui revertir.
Bueno, i dijous vinent ja podrem sortir al carrer sense mascaretes, no? Que és una notícia... Que...
No ho fèiem abans?
Parla per tu, no ho sé jo. Però, efectivament, si ho feies, era manera il·legal. És a dir, perquè...
Si mantens ara... metre i mig, no? Hi havia moltíssimes condicions.
Ja saps del que estic parlant. El dimarts s'aprova el Consell de... Com està el Rodrigo, eh?
És que justament
el representant de València.
Jo és que soc negacionista.
Tu ets negacionista? No m'ho crec. La mascareta. Que bé, no? Que comencem a tenir aquesta sensació entre 1.000 titulars que cada dia ens van arribant, ahir la OMS, l'altre dia també el tema dels nens, veiem com Europa, doncs, d'alguna manera comença a treure el cap de tota aquesta història. Necessitem respirar, no, Ivan, una mica?
Sí, que deia l'OMS que Europa estava en una bona posició per poder sortir a poc, sense confiar-nos tampoc, perquè si no... Però és que amb el Rodrigo parlàvem abans de que el dia que es va aprovar estàvem aquí, els dos també, i vam estar parlant d'això, i era allò que hi havia tantes excepcions que al final la mascareta s'acabava utilitzant igual que abans. Però que no, que està bé de que a poc es vagi sortint, també... el dia 11 ja obre l'oci nocturn.
La setmana vinent? Falta una setmana.
A poc a poc tothom va veient una mica la llum. Era aquell titular que tothom es va espantar de la gripalització, que va dir el president Sánchez, la gripalització, i tothom, què diu? Jo no dic que sigui demà, dic que hem d'anar cap aquí, sembla que anem tothom cap aquí, tots els països, tots han començat a retirar restriccions, Dinamarca, fora de la Unió, però també el Regne Unit, jo crec que ha arribat el moment que ha dit que passi el que sigui, perquè és suficient el Boris Johnson amb el que té a casa. Llavors va dir, mira, trec això i no, crec que està, anem cap a una bona direcció si no passa res.
Què, heu fet plans ja pel divendres vinent o no?
Jo la veritat estic molt content perquè comencem a poc a una normalitat que hem perdut, portem gairebé 2 anys, és una bogeria, ens ha canviat la vida possiblement a tota la humanitat. Content també per l'oci nocturn que ha patit moltíssim, conec gent del sector, per tant encara també la recuperació econòmica molt important, que molta gent ho està patint moltíssim, que es vagin això retirant a poc les restriccions, i també dir que sí que és veritat que en aquesta pandèmia a vegades algunes administracions les mesures no han estat adequades, és a dir, el fet d'anar amb mascareta pel carrer quan tu vas sol és com anar amb casco a dintre d'un bar, però no portar-lo quan vas amb la moto, no? Per tant, a vegades calia, crec jo, més concisió i, per tant, que la gent sapigués ben bé què és el que havia de fer.
Rodrigo.
Bueno, fa 2 dies es va aprovar la pròrroga, ara sembla que no. A més, es va aprovar la pròrroga en una situació una mica estranya, no?, relacionant-ho amb les pensions. Bueno, és una bona notícia, però bueno, també és una notícia com molt, molt rara, perquè, perquè bueno, ja, ja ho esperaven, ja era, era lògic, no?, que passés això. Bueno, anem sortint, sortir d'aquesta crisi pandèmica és sempre una molt bona notícia.
Ja toca, eh?
Ja toca,
sí, perquè efectivament divendres vinent reobrim l'oci nocturn i aquesta necessitat, jo crec, eh? Ja, abans hem començat el programa saludant un metge, no, de dir, més enllà del que és la mesura, efectivament, que té a veure amb el contagi i en altres mesures que tenen a veure amb l'estat de salut mental, en aquest cas, de la població, no? I efectivament pensem en tots aquests nanos, nois, noies, no?, que porten, no sé quant de temps sense poder sortir, que han estat tancats durant molt de temps, que han perdut l'oportunitat, potser, no sé, del seu primer any d'universitat, no?, que l'han hagut de fer des de casa. Home, ja toca, no?, una mica de viure sense aquest terrible fantasma diari, no?, respirant a l'orella, no?
No, la veritat que sí, això del cansament pandèmic que ja va començar a sortir, de que tothom estava ja mentalment cansat, i parlàvem en l'últim programa del tema dels suïcidis, sí, tema d'això que també ha sumat tota aquesta bola que s'ha fet en 2 anys que portem arrossegant, i sembla que sortim, però no.
Jo tinc la sensació, si sortim, en aquest cas de l'estudi, ens n'anem al carrer i fem aquella cosa que ens agrada molt al programa, d'anar a veure de què s'està parlant avui en diferents indrets de Catalunya. Jo tinc la sensació que avui sí que coincideix, el comentari a la gent que s'acaben les mascaretes, però anem a comprovar-ho. Avui anem a una perruqueria a les Tisores de Sants. Sílvia és la propietària. Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
M'imagino que sí que la gent parla avui de la mascareta, no?
Sí, parlem de la mascareta. De que sí, de que ja es treuen això... Bueno, a dintre igual no, però sí.
Però tot arribarà. Per treure-la a dins, primer cal treure-la fora, no?
Exacte. Molt bé. Estic content.
Sílvia, més enllà de la mascareta, de quins altres temes parlaran avui les clientes i els clients?
De llegir llibres. I estem amb un llibre del Jordi Capdevella...
Sí?
...de Portes endins.
Ah?
Que està molt bé, molt distret, un ascensor que...
Però qui parlava d'aquest llibre?
El què?
Que qui parlava d'aquest llibre?
De qui parlava?
No, qui parlava d'aquest llibre?
Ah, doncs mira, tenim 2 o 3 clients i, bueno, ha sortit el cuento de llegir llibres.
Ah, molt bé.
I hem comentat aquest.
Ah.
És client nostre i ho fa molt bé.
Ah, ara ho entenem. No? Ah, molt bé.
Però és client nostre, llavors és una miqueta famoset.
I ja ho tenim, perfecte. Doncs ja que és famós, doncs en parlem del tema, no?
Molt original.
Sílvia, gràcies per estar avui amb nosaltres. Bon cap de setmana i treballa molt.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Adeu.
9 minuts i les 4 de la tarda, fa una estona, l'Albert s'hi referia a l'economia, no? Deia, ostres, quina necessitat també que recuperem l'economia. Doncs bé, sembla que anem en aquesta direcció. Després comentarem la notícia amb el professor Gonzalo Bernardos, que com tots els divendres està amb nosaltres aquí al programa, però és una dada que ha fet públic l'Institut Català d'Estadística, l'IDESCAT. L'economia catalana ha crescut un 5,9% al 2021, segons aquestes dades. Això significa pràcticament la meitat del que havia perdut amb el tema del Covid, no? I una dada més que ens porta cap a aquest camí a la recuperació, Albert.
Sí, no, evidentment, és una notícia molt, molt positiva. També havia llegit doncs, que les dades de Catalunya són superiors que la Unió Europea i que també a l'estat espanyol, i per tant, doncs, evidentment, doncs, molt content.
I on anem arreglant això, no, Rodrigo?
Bueno, sembla que sí, encara falten moltes coses per arreglar, però bueno, pas a pas.
Però està bé, no?
Sí.
Bona notícia que tenim. Sembla que només parleu quan les notícies són dolentes.
No, el que passa és que les bones notícies han de compensar les notícies dolentes.
Però per acabar compensant hauràs de fer un recorregut per arribar allà. Aquesta mania que tenim els polítics de veure-ho tot en negatiu, la veritat és que posa una mica malalt, eh? Tu també ho veus negatiu, això, Ivan?
No, que evidentment, que totes les dades semblen apuntar cap a la mateixa direcció. Dades que anàvem acumulant també de, per exemple, gent donada d'alta a la Seguretat Social, que s'havia recuperat, a dades d'abans de la pandèmia, inclús d'anys abans. Ara aquestes dades, a poc a poc anem sortint, anem fent bé o mitjanament bé. Va, ja que el Rodrigo està aquí intentant això, anem mitjanament bé.
Però tenim el problema dels CERTES, com sortiran les empreses de tot això, perquè ens trobarem molts problemes quan acabin tots els subsidis que hi ha ara mateix. Hi haurà un problema greu, segurament, si no es prenen les mesures.
Veurem, a veure quines són aquestes mesures. Avui estem a 6 minuts de les 4 de la tarda. M'ha agradat molt, ho dic de veritat, perquè efectivament el dia portava aquesta qüestió. Ander Mirambell està pràcticament a la portada de tot arreu, en el sentit en el que és un dels representants espanyols, en aquest cas en Skeleton, als Jocs Olímpics d'hivern, que comencen avui. I m'ha fet molta gràcia veure com efectivament avui la figura de l'Ander Mirambell està en boca absolutament de tothom. He vist reportatges per tot arreu, dic perquè és amic i és una persona que s'ho curra molt durant molt de temps i que efectivament normalment ningú no fa massa cas el que són els Jocs Olímpics d'hivern. A no ser que celebrin aquí, que aquesta seria una altra qüestió, no? Avui el govern de la Generalitat ha assegurat que preveu invertir uns 1.400 milions d'euros en els Jocs de 2030. Quina valoració en feu d'això? Digues, digues, Albert.
Jo penso que el projecte dels Jocs Olímpics d'hivern pot ser un projecte molt positiu, no només per tota la zona del Pirineu i l'Aran, que per tot el despoblament que pateix des de fa molts anys. Possiblement és el que es parla de l'Espanya buidada. A Catalunya tenim també una part buidada i, per tant, donar prosperitat i donar feina a tota aquella zona, sinó també per rellançar la imatge de Barcelona, mm-hmm. en aquest cas que la ciutat doncs, està patint una certa, no una badia de cadència, però sí una certa... s'ha de remuntar, com si diguéssim.
Ja. Yeah. Digues, Rodrigo.
No, digo, quan diuen l'Espanya vaciada també es refereixen a Catalunya, no? Però jo crec que s'ha de veure quin retorn tindrà, però jo ho veig molt positiu i crec que és important que es faci una bona inversió perquè crec que, com diu el company Albert, jo crec que serà molt positiu per aquesta zona del Pirineu que té el turisme, però bueno, té un turisme de temporada també, que ho té molt difícil la resta de l'any i que ajudaria molt a conèixer ara. També hem de donar una bona imatge perquè la gent se'n vagi d'aquí amb el bon gust.
Ivan.
Jo crec que no he de reiterar una altra vegada que totalment d'acord amb aquesta inversió que es preveu. Igual tampoc cal fer la consulta i així ho deixo caure.
Tu vols dir que no que cal fer la consulta?
La consulta al Pirineu i Aran. O si es fa, que es faci també a Barcelona i no només al Pirineu i Aran. L'Albert crec que amb això sí que ajuda una mica alguna foto que he vist amb l'alcalde Areu i ell ho diu molt bé. Ell ho diu molt bé, aquest va ser el primer que ho va treure.
És que
sobre el repte demogràfic, evidentment que es parla de Catalunya, quan es parla d'això, només cal recordar que el secretari d'Estat de repte demogràfic és el Paco Boya, que és l'exsíndic general d'Aran. O sigui, una cosa en sap.
El que comentava no, és que tinc un podcast que és d'anàlisi i reflexió de Barcelona i llavors convido a persones rellevants de Barcelona. I vaig convidar fa poc
el
Jordi Areu.
Anem a veure. És alcalde de Barcelona, senyor interessantíssim.
Sí, sí. També he entrevistat el Xavier Trias, he entrevistat moments a diferents persones i el Jordi Areu, doncs, que va ser l'impulsor, en aquest cas, de la candidatura.
No t'has de justificar, no?
No.
No, però és que ja he dit que ajuda a dir això, de que el primer que va llançar la idea en el seu dia va ser l'alcalde Areu, que es va riure de
quan va dir... Jo sí que estic a favor d'una consulta al Pirineu, perquè sí que és cert que hi ha molta gent que no hi està d'acord. I jo penso que contraposar les idees, la gent que està a favor i la gent que està en contra, i que exposi els seus plantejaments, penso que és positiu.
Sí, llavors fem-ho a Barcelona també, si és que ha de portar el nom de la capital.
Em sembla bé. A mi també em semblaria. El problema és que, per exemple, l'alcaldessa Colau, que va prometre moltes consultes en 6 anys de mandat, encara no ha fet cap. Tampoc el govern del PSC.
Oh, però Ada Colau no és la responsable de si es fa aquesta consulta o no, eh?
No, però que em refereixo.
Parlant
de consultes, no se n'ha fet cap mai a la ciutat amb el mandat de Colau.
A la Colau li agraden les consultes. Segur que fa alguna, per vicio, o sigui, de consultes.
No ho sé. Estem a 2 minuts de les 4 en punt de la tarda, senyors. Gràcies per estar avui amb nosaltres aquí al programa. No sé si esteu fent plans ja de cara a divendres de la setmana vinent per encetar també el tema de l'os i nocturn. Tu, Albert, encara estàs en edat d'allò, sí, alguna festeta, no?
Sí, el que passa que jo vaig al teatre, aniré al Teatre Gaudí.
Però això la setmana vinent.
Sí, 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 sí.
Ah, molt bé.
Sí, sí, sí. I bueno, i quan pugui, doncs també començaré a l'oci nocturn.
Home, hi ha temps de tot. Fins i tot un pot anar primer al teatre i després se'n pot anar de festa, no? Com a mínim abans això era així. Sí, ara ja no sé, perquè clar, aquestes coses van canviant, no?
També.
Rodrigo, tu què? No, ets un home ocupat.
Jo estic molt gran ja i jo necessito
descansar, no? Descansar. És el que té la paternitat, també, no?
Sí, sí, no, jo quan van al llit, jo és com... estic lliure.
És el teu moment, no?
És el meu moment.
Quina hora és, això?
Bueno, jo crec a les 8, 8 i mitja, jo crec que...
A tu ets d'aquells que a les 10 ja estàs apagant el llum,
pràcticament. No, home, jo sí puc. A les 6 es comença a sopar i...
A les 6 de la tarda?
Si comencen a sopar a les 6 de la tarda...
Sí, sí, tal qual acaben de dinar, comencen a sopar, no? I així ja ho tenim i ho deixem fet, no?
No cal treure la taula.
Exacte, no cal treure la taula. Ivan, tu faràs alguna coseta o què?
No, però segurament marxo al meu poble la setmana que ve, de baixar i...
Fantàstic. Molt bé, gràcies. No, jo no. Jo sí que estic gran. Jo sí que estic. Jo passo pel davant del Teatre Gaudí amb el gos, saps? Gràcies. Ivan Marsà, Albert Cerrillo, Rodrigo Martínez, que tingueu bona setmana. Moltes gràcies.
Igualment.
Ara fem una petita pausa. Quan tornem de la pausa, ens enfrontarem a una història. De veritat, és una entrevista interessantíssima. Ens visita la psicòloga i criminòloga Elisa Micciola per parlar-nos d'una cosa que és molt important. Com es dona una mala notícia? Avui és el Dia Internacional del Càncer. Com es dona una mala notícia? En parlarem de tot això en pocs minuts aquí al nostre temps de ràdio. Serà de seguida. Ara, les notícies de les 4. Fins ara mateix.